Bon dia, són les 8 del matí.
Bon dia, ventós i fred. La intensitat del vent anirà a la baixa al llarg del dia, però seguirà flux de nord en un divendres que serà assolellat amb tímida recuperació de la temperatura màxima.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és divendres 25 de gener, concretament l'últim divendres del mes. Molta gent porta tota la setmana esperant que arribés aquest dia. Vam començar la setmana amb el Blue Monday, i el dia més trist de l'any segons els analistes. Avui és Friday, així, sense més, només divendres. Però recordeu aquell anunci d'una marca de cervesa catalana que reivindicava els migdies? Aquell moment de tranquil·litat a mig del dia, valga'm la redundància, doncs reivindiquem el divendres. Sí, fa molta fred. Ja ho ha dit l'Albert Aparicio, i no sembla que millori, però per què no? És divendres i ja queda poc pel cap de setmana, concretament poques hores. Reivindiquem-lo una mica, que per això existeixen. Són les 8 i un minut del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio La Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I amb totes les notícies que venen carregades al Baix Empordà, comencem. Una notícia que sabíem ahir a la nit. Dolors Bassa tornarà a Alcalá Meco el 29 de gener. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Segons el diari digital El Nacional, aquest dia començarà el trasllat dels presos cap a Madrid just abans del judici per l'1 d'octubre que se celebrarà al Suprem. Encara no se sap quan començarà el judici perquè ara s'estan resolent les qüestions inicials i això està endarrerint el procés.
El govern es va reunir amb els ajuntaments gironins per la moratòria urbanística al litoral de la Costa Brava. Eugènia, bon dia.
Bon dia. L'objectiu era explicar els detalls d'aquesta decisió i tenien un primer contacte perquè compten amb el suport local per elaborar el pla director urbanístic.
Maria, se celebra a la Bisbal el primer workshop del programa europeu Cop Art. Maria, bon dia.
Bon dia. Aproximadament unes 60 persones participaran en diverses sessions tècniques i trobades d'intercanvi que tenen l'objectiu de fomentar l'artesania.
Miquel Puig, candidat d'En Comú Podem a Palafrugell. Miquel Puig, en una entrevista al Supermatí, ha defensat les seves idees de cara a les eleccions. Dani.
A l'entrevista ha explicat què proposarà la ciutadania de Palafrugell. També ha denunciat la concessió de serveis del municipi.
Que la gestió s'ha de municipalitzar i no deixar-los en mans d'empreses forasteres, que l'únic que els interessa és guanyar diners.
Miquel Puig no ha deixat de banda els temes urbanístics, que des d'En Comú Podem a Palafrugell esperen que s'aturin.
Gràcies, Dani. I l'església de Sant Pere de Palau-sator celebrarà un acte pel 50è aniversari de la destrucció de les pintures de l'absis de l'església. Bon dia, Ana Pujol.
Bon dia. L'acte commemorarà aquest episodi de 1969 en el qual uns desconeguts vinculats a l'extrema dreta van apallissar el rector i el pintor de les obres.
I tornem amb tu, Dani, perquè l'Hospital de Palamós agraeix la reacció de les famílies quan se'ls proposa que els seus difunts donin la còrnia de l'ull.
Xavi Arrebola, adjunt d'infermeria a la direcció assistencial de l'Hospital de Palamós, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que la clau de l'èxit del programa és la conscienciació de la importància que algun dia nosaltres podem necessitar còrnies.
Possibles pacients que potser poden ser bons donants. Si no, se'ns n'escaparien molt i, evidentment, després no estaríem parlant de 31.
Tothom pot ser donant i té el dret a donar dels 2 als 89 anys.
I la policia de Palafrugell va fer més de 13.000 actuacions durant el 2018, Judit.
Bon dia. La majoria de serveis estan relacionats amb seguretat ciutadana i ordre públic i amb trànsit i assistencials. En aquest sentit, el més destacable d'enguany és el descens del 30% de les actuacions per delictes de furt i de robatori interior de vehicle. També que s'han estabilitzat en nivells baixos els robatoris en domicilis.
I Judit, no marxis perquè parlem de la Bisbal d'Empordà. La Bisbal d'Empordà destinarà 140.000 euros en el procés participatiu del 2019, Judit.
Com s'ha fet en els últims dos anys, l'Ajuntament del municipi ha decidit posar en valor la participació dels ciutadans i les ciutadanes de la vila. Doncs tots i totes podran presentar un seguit de propostes que no superin aquesta quantitat de diners i que vetllin per l'interès i el bé comú. El termini de recollida, concretament, començarà el dia 1 de febrer.
I segueixen les millores al cementiri de Pals, Judit.
Sí, aquest projecte el va iniciar la Regidoria de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vila fa uns anys per donar resposta a les mancances importants que s'hi arrossegaven des de feia temps. Ara, doncs, ja estan desenvolupant treballs de manteniment, neteja i arranjament de les instal·lacions.
I com comentàvem al principi de la portada, és divendres 25 de gener i al cap de setmana tornen les competicions esportives a la comarca. Laia Bodro, quina és la previsió?
Bon dia. Coneixerem els partits i els detalls de la jornada per als equips del Baix Empordà.
Gràcies, Laia. I és moment quan passen 6 minuts a les 8 en punt de conèixer l'activitat cultural del Baix Empordà.
Supermatí.
Martí Seguer, l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Regencós, Palafrugell i Sant Feliu. Bon dia.
Bon dia. Avui a la secció de l'agenda parlem de la Festa Major de Regencós, d'un espectacle de dansa el dissabte al Teatre Municipal de Palafrugell i d'una activitat només apta pels que no tinguin mai fred.
Doncs, parlant de fred, ens preguntem si afluixarà la tramuntana o no i quin temps ens espera per aquest cap de setmana, Albert Aparicio. Tornem-te a saludar. Bon dia.
Bon dia. El vent de component nord continuarà afectant avui a bona part de l'Empordà, però ja no bufarà amb ratxes tan fortes com les d'ahir i s'anirà afeblint al llarg del dia. No obstant, segueixen activats els avisos per perill de ratxes fortes de més de 70 km per hora i per mala mar. El divendres serà en general assolellat i fred, amb temperatures que oscil·laran entre un grau de mínima i una màxima de 15 graus. Demà continuarà el predomini del sol, ja sense vent, i augmentarà una mica la temperatura diurna. Entre diumenge i dilluns, però, ens creua un nou front que portarà més núvols al final del diumenge i la possibilitat d'alguns ruixats febles.
Gràcies, Albert. Fem una repassada a les temperatures actuals, perquè Begur té 2 graus positius, Calonge 3, Palafrugell un grau negatiu, Palamós un grau positiu, Pals 7 graus i Verges 5 graus negatius. Una pausa i tornem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la Jornada d'Oportunitats Laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
Supermatí a Ràdio Capital.
6 minuts per un quart de 8 del matí, de 9 del matí. Ho comentàvem als titulars, una notícia d'ahir a la nit. Els presos polítics, entre els quals hi ha la torroellenca Dolors Bassa, seran traslladats a Madrid el proper 29 de gener, el proper dimarts, concretament. segons ha avançat el digital al nacional.cat. A partir de llavors començarà el judici que el jutjarà per rebel·lió pels fets de l'octubre del 2017. Més detalls, Dani.
Els set presos homes, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Font, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aniran tots a Soto del Real. I les dues dones, Dolors Bassa i Carme Forcadell, hauran d'ingressar a Alcalá Meco. Aquest dimarts, els Mossos els portaran a tots a Brians 2. Des d'allà, la Guàrdia Civil els traslladarà directament a Madrid. Encara no se sap quan començarà el judici, perquè encara s'estan resolent totes les qüestions inicials i això està endarrerint el procés.
Gràcies, Dani. Passem a la costa litoral perquè els representants dels 22 municipis gironins afectats per la moratòria urbanística del litoral de la Costa Brava es van reunir amb el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat, Agustí Serra. Per parlar d'aquesta decisió de paralitzar els projectes urbanístics durant un any, Eugeni Agüell en té més detalls.
Sí, va ser una reunió que va servir bàsicament per concretar detalls de com havia anat la decisió i que l'alcalde de Begur, Joan Manuel Loureiro, considerava que per part del govern els hi devien una reunió com aquesta perquè argumenta que els alcaldes dels municipis afectats es van assabentar d'aquesta notícia per la premsa.
L'hem rebuda una mica empipats per això mateix, perquè hem sigut els últims en taranja, però evidentment doncs és una cosa que ja havíem demanat nosaltres. Precisament havíem demanat la intervenció de la Generalitat i en concret d'urbanisme perquè pensàvem que el tema de l'urbanisme ja no era una cosa puntual d'un poble sinó que és del tot el territori, en aquest sentit de la Costa Brava.
D'altra banda, l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, ha explicat a Ràdio Capital que es van donar detalls del procediment de com es va prendre aquesta decisió però no van parlar en concret dels projectes ni més enllà d'això.
Com havien pres aquesta decisió, per què l'havien presa, com l'havien presa, més que de casos en concrets, no? Llavors, ja arribarem el dia que se'ls toqui estudiar a Palafrugell, doncs després sí que serà el moment doncs, de seure'ns amb la Generalitat, ells que ens diguin doncs, que s'hi pot fer, que s'hi pot fer la parcel·la, val? I això, doncs, quan toqui, tocarà.
Recordem que aquesta moratòria va ser aprovada el passat 17 de gener per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i que ja es troba en vigor, però no afecta ni paralitza les obres que ja havien començat i que, per tant, s'entén que ja estaven autoritzades. Ara bé, ara per ara, no es poden tramitar ni projectes de reparcel·lació, ni d'urbanització, ni llicències per començar noves edificacions. Amb aquesta aturada es pretén reflexionar per acabar elaborant un pla director urbanístic amb la col·laboració de tots els ajuntaments i un pla que, de fet, tindrà en compte si aquests projectes urbanístics actuals són sostenibles o no. I es basarà, per exemple, en la llunyania dels nuclis urbans, en la desproporció amb el teixit urbà o l'impacte paisatgístic, entre d'altres criteris. Pel que fa a Palafrugell en concret, ara queda pendent demanar la renovació d'un permís d'obres a Sant Sebastià, però que no poden fer res, renovin o no, fins que la moratòria no autoritzi el projecte, i també el projecte d'aigua Xalida, que recordem que estan en tràmits amb un permís pendent d'aprovar, però ara depèn també, doncs, d'aquesta moratòria.
Gràcies, Eugènia. I l'església de Sant Pere de Palau-sator durà a terme un acte per commemorar el 50è aniversari de la destrucció de les pintures de l'absis de l'església. Aquesta celebració vol recordar un episodi trist en la memòria històrica del municipi. Ens ho explica Anna Pujol.
La tarda del 4 de febrer de 1969, quatre persones van entrar a l'església i van destrossar les pintures de l'absis que destacaven pel seu caràcter innovador i que havien estat presentades en públic recentment. Aquests desconeguts van agredir brutalment el rector de la parròquia de Sant Pere de Palau-sator, Nicolau Montconill, i el pintor de les obres, Lluís Bosch. L'Ajuntament de Palau-sator vol recordar aquest episodi com una demostració de la intolerància i la repressió del franquisme, una època en què aquesta rectoria va ser un nucli polític, social i cultural. L'acte està previst pel dilluns 4 de febrer a les 7 de la tarda, en el que es projectarà una reconstrucció virtual de les pintures feta a través de mapping. A més, l'Ajuntament obrirà un centre d'interpretació amb material d'aquella època. La consellera de Justícia, Esther Capella, presidirà la celebració, a la que hi acudiran les dues persones agredides durant l'episodi de 1969.
Gràcies, Anna. Durant dos dies, la Bisbal de l'Empordà es converteix en la seu del primer workshop del programa europeu Copart F2019-16, un projecte desenvolupat per diferents socis catalans i francesos, Maria.
Exacte, una seixantena de persones estan participant en les diverses sessions tècniques entre els socis participants al projecte, així com també a les trobades d'intercanvi entre artesans d'ambdós costats de la frontera. En total, hi estan assistint 14 socis del projecte i també aquelles persones artesanes del territori interessades en la temàtica. Lluís Sais, alcalde de la Bisbal d'Empordà i president del patronat del Terracota Museu, es mostra satisfet de poder acollir el primer workshop del projecte. Celebra aquest projecte transversal que uneix diferents territoris i fomenta l'artesania des d'un punt de vista sostenible. El Cub Art és un projecte que fomenta una estratègia compartida d'innovació i desenvolupament sostenible de l'artesania en el marc d'un programa europeu de cooperació territorial. També es pretén millorar el potencial artístic i econòmic de les empreses d'artesania i desenvolupar el patrimoni cultural i l'atractivitat turística dels territoris. Avui tindrà lloc el segon comitè directiu del projecte, on es repassarà el seu estat per accions, pressupost, resultats i indicadors, així també com a nivell administratiu. La capital de la ceràmica ha tingut l'oportunitat d'acollir un workshop centrat en la matèria i que ha permès descobrir als seus participants la tradició de la ceràmica a la Bisbal.
Gràcies, Maria. Passa un minut de 8:45 del matí. Estem en directe al supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM i Costa Brava i Ràdio La Bisbal. Ens podeu seguir a radiocapital.cat o al 93.8 de FM. Miquel Puig serà el candidat d'En Comú Podem a Palafrugell a les eleccions municipals del mes de maig. El candidat Miquel Puig serà presentat aquest dissabte 26 de gener a les 11 del matí a la inauguració de la nova seu del partit polític. En aquest acte es presentaran les línies mestres de la candidatura i el programa Dani.
Nascut a Palafrugell, sempre s'ha mogut per les inquietuds polítiques, com ha remarcat durant l'entrevista. De fet, el seu passat ha estat participant a Junts per Palafrugell i últimament en Comú Podem a Palafrugell, treballant de guàrdia de càmping abans en manteniment, i aquest desembre els seus companys li van proposar presentar-se. Per Puig, el més principal serà mantenir la proposta reivindicativa del partit dels comuns després de les manifestacions del 15M. En matèria urbanística, Miquel Puig ha destacat fortament que en Comú Podem a Palafrugell defensa que s'han d'aturar les obres.
Que volem que es parin totes les edificacions que malmeten el territori i que es miri punt per punt el que s'ha de fer, de quina manera, i per preservar una de les riqueses més importants nostres. Per descomptat, en Comú Podem està a favor de que la gent treballi per salvar la Costa Brava. Tot el que sigui a primera línia de la costa i per ara permetre que es facin més disbarats. Això és una cosa que no ens podem permetre.
Miquel Puig també ha remarcat la bona feina de la proposta del carril bici. Podeu recuperar tota l'entrevista a radiocapital.cat.
Gràcies, Dani, i no te'n vagis molt lluny, perquè seguim amb tu, perquè Palamós lidera les donacions de còrnies. L'Hospital del municipi Palamosí gestiona més de la meitat de totes les de les comarques gironines. Ja és el segon any que funciona aquest programa i s'han aconseguit a casa nostra 31 dels 55 donants. Aquesta operació s'ha de fer quan el donant ja ha mort i es trasplanta a pacients amb una ceguesa per una lesió a la còrnia causada per una cremada o una seqüela d'una infecció. Entre altres, Xavier Rabola, adjunt d'infermeria de la Direcció Assistencial de l'Hospital de Palamós, va explicar ahir en aquest programa que la clau de l'èxit del programa és la conscienciació de la importància que algun dia en podem necessitar nosaltres. Dani.
A més, va destacar la necessitat d'enviar informació a la població sobre aquest programa perquè cada dia arribi a més persones.
He tingut el suport de tot el personal d'infermeria, sobretot d'infermeria i també mèdic, tant del Palamós Gent Gran com de l'hospital, perquè al final el personal que està directament amb el pacient el dia a dia, que ens ajuden a detectar possibles pacients que potser poden ser bons donants. Si no, se'ns n'escaparien molt i, evidentment, després no estaríem parlant de 31 aquest any i 16 l'any passat, sinó que potser estaríem parlant de 6 o 7 i prou.
El procés pel qual els centres hospitalaris demanen si un difunt pot donar la còrnia és delicat, segons Arrebola, perquè s'ha de demanar a les famílies tan bon punt el donant ha mort.
Per sorpresa nostra, i també tenint en compte que era una cosa que fins fa 2 anys no fèiem i no teníem experiència, doncs les famílies reaccionen molt bé i molt positivament.
Segons Arrebola, moltes famílies pensen que és una manera que una part d'un ésser estimat segueixi servint algú.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital. La policia local de Palafrugell va efectuar més de 13.000 serveis l'any passat, la majoria relacionats amb seguretat ciutadana i ordre públic i amb trànsit i assistencials. Ara bé, el més destacable d'enguany és el descens de les actuacions per delictes de furt i de robatori d'interior de vehicle.
Sí, els serveis per a aquests delictes han baixat un 30% i a més també s'han estabilitzat en nivells baixos els robatoris a domicilis. I és que durant els mesos d'estiu es va desplegar un dispositiu especial a les zones de la platja i del centre del municipi. Patrulles de paisà i altres uniformades han desenvolupat 105 actes de comís per la salut pública que també incidien de manera directa en els delinqüents de furts a les zones turístiques. Pel que fa al servei de trànsit, s'ha reduït el nombre d'accidents al municipi. En concret, en 72 accidents no hi ha hagut cap víctima mortal. En aquest sentit, la policia local ha ressaltat que seguiran potenciant la prevenció i treballant per augmentar el nivell de seguretat a la vila, amb eines tècniques com càmeres unipersonals, càmeres de control d'accés al municipi, nous vehicles i dispositius conductors d'energia, així com nous protocols d'actuació i nous mètodes de treball policials. L'inspector del cap de policia local de Palafrugell, David Puertas, ha destacat que els resultats d'aquest any mostren el bon funcionament, la proximitat i la implicació del cos de seguretat, així com també la bona entesa i la col·laboració que han tingut amb altres cossos de seguretat i d'emergències.
Gràcies, Judit. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha començat un procés participatiu per decidir en què invertir 140.000 euros de la partida dels pressupostos de l'any 2019. Així com s'ha fet en els últims 2 anys, els ciutadans de la vila podran presentar un seguit de propostes que no superin aquesta quantitat i que vetllin per l'interès i el bé comú.
A més, també s'ha destacat que les accions han d'estar vinculades a les àrees de medi ambient, via pública, serveis a les persones o a promoció de la ciutat. Doncs el consistori ha destacat que l'objectiu és facilitar la incidència dels ciutadans i les ciutadanes en projectes públics. En aquest sentit, es realitzarà una primera jornada informativa el proper dimecres, dia 30 de gener, a la Biblioteca Lluïsa Duran, per tal de presentar el procés als bisbalencs i a les bisbalenques que hi vulguin participar, així com també la cronologia de les diverses etapes del període de propostes i el de votació. De moment han informat que les propostes es podran presentar a partir del dia 1 de febrer, tant per part de la ciutadania com dels grups polítics municipals via web, a través d'assemblees o inclús a sessions presencials. Unes reunions com les que hi ha prevista el dia 16 de febrer a les 12 del migdia a la plaça Major. Finalment, el consistori anima tots els vilatans i vilatanes de la Bisbal a implicar-se, a corresponsabilitzar-se per potenciar la participació ciutadana i a la construcció compartida de tot allò que és públic.
Gràcies, Judit, i no te'n vagis molt lluny perquè seguim parlant amb tu. Ja fa uns anys que la Regidoria de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Pals va engegar un procés de millora al cementiri del municipi. Ara s'hi estan desenvolupant treballs de manteniment, neteja i arranjament des de les instal·lacions per part de membres de la Brigada Municipal de Pals, amb la supervisió dels serveis tècnics municipals. Judit,
Sí, en aquest sentit, l'alcalde del municipi, Sergi Brull, ha destacat que l'objectiu és resoldre algunes mancances importants que s'arrossegaven des de feia temps al cementiri. Així, doncs, es milloraran els equipaments d'aquest espai i el seu funcionament. En concret, s'estan duent a terme treballs per millorar l'estètica, el manteniment i l'ús del cementiri, sobretot pel que fa a tasques de neteja, sanejament, pintura i reparacions de construcció. Per exemple, es canviarà el quadre elèctric, s'incorporaran nous punts d'aigua i es millorarà també la il·luminació de l'espai. Per altra banda, també hi ha previst adquirir nous columbaris que seguiran el model anterior i treball amb les zones verdes, una activitat que desenvoluparan els membres de la brigada municipal i que consistirà fonamentalment en l'endreça i el desbrossament d'aquesta zona de terreny destinada a jardins.
Gràcies, Judit. 5 minuts per 8:45 del matí. I avui és el moment de l'opinió d'en Marc Traiter.
En motiu d'una notícia d'avui, et donaré tres exemples que indignen a qualsevol, per acabar afirmant el següent. Incomplir les normes és totalment desaconsellable, però en alguns casos, intentar comprendre-les, confiar-hi o complir-les, també. Sobre la comprensió. Avui, 23 de gener de 2019, el Congrés de Diputats ha derogat el Reial Decret 21-2018 de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, el qual, entre d'altres extrems, allargava el termini mínim de durada d'un lloguer d'habitatge de 3 a 5 anys, si el propietari de l'immoble era un particular, i fins a 7 anys si era una persona jurídica, com ara un fons d'inversió o un banc. A partir de demà, el termini mínim legal serà de 3 anys. Pels contractes de lloguer signats entre avui i la data d'aprovació del Reial Decret 21-2018, és a dir, el 18 de desembre de 2018, només 35 dies, el termini mínim serà el que he exposat inicialment, 5 o 7 anys. Els contractes signats anteriorment, entre el 18 de desembre de 2018 i el 6 de juny de 2013, el termini mínim és de 3 anys, com tornarà a ser a partir de demà. Els contractes signats entre el 6 de juny de 2013 i 1 de gener de 1995 ja tenien un termini mínim legal de 5 anys, com el que ha estat vigent aquests 35 dies, amb un sistema de pròrrogues que encara podria mantenir la vigència d'alguns contractes. L'habitatge és un assumpte especialment important per a qualsevol persona. Sembla que no és necessari exposar que la regulació legal que es faci del lloguer és un assumpte seriós. Després d'aclarir quina és la durada mínima d'un contracte de lloguer, t'ho ha semblat? Sobre el compliment. Com ja sabeu, anys enrere es podia formar per tot. La intenció d'aprovar una llei que per motius de salut limités el tabac va comptar amb una oposició frontal de bars i restaurants. Tot i així, s'aprovà la llei 28/2005 de 26 de desembre, coneguda com a llei antitabac, la qual establia la prohibició de fumar en llocs públics, però amb una excepció. Els locals de més de 100 metres quadrats havien d'habilitar un espai pels fumadors. Posteriorment, mitjançant la llei 42/2010 de 30 de desembre, s'aprovà la prohibició total de fumar als establiments públics. Aquesta prohibició total comportà que els bars i restaurants de més de 100 metres quadrats que varen complir la llei i varen realitzar reformes als seus locals varen perdre la inversió. Els que no la varen complir varen fer bé? És seriós això? Sobre la confiança. Tots coneixeu el cas de les subvencions a l'energia solar. Per Reial Decret 667/2007 s'establien subvencions per la producció d'energia fotovoltaica. 62.000 famílies varen invertir-hi, confiant en un Reial Decret elaborat pel govern i signat pel rei. Malauradament, posteriorment, el 2010, es varen signar d'altres reials decrets que retallaven considerablement les subvencions, fins que finalment les inversions realitzades varen portar a la fallida d'aquestes famílies. En aquest país s'han rescatat bancs i autopistes, però sembla que famílies que inverteixen en energies renovables no, ni tan sols quan han fet confiant en el bo i el rescat no és més que complir amb la paraula del propi govern.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Hola.
Hola, Zeta.
Bon dia.
Bon dia. Com heu pogut escoltar, avui parlem amb Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori. Zeta, aquesta última setmana hem conegut que la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori ha presentat un recurs contenciós a l'òrgan judiciari pels dos edificis de la Pineda. Què en sabem d'aquesta denúncia?
Pues nosaltres vàrem posar el contenciós administratiu a finals de l'any passat i el vàrem posar a partir de que nosaltres havíem posat uns 2-3 mesos un recurs contra, bueno, a l'Ajuntament. Com que ells no han contestat aquest recurs, si l'haguessin contestat, bueno, ens haguéssim pogut parlar, diguéssim. Però com que no l'han contestat aquest recurs, hem hagut de posar el contenciós administratiu. Uh-huh. Mm? O sigui, el contenciós administratiu d'ara és contra la resolució de... contra la resolució del 19 d'octubre del 2017, que va ser quan van donar permís, quan van donar la llicència.
La llicència dels 3 edificis.
La llicència dels 2 edificis que estan fent ara.
Exacte, sí, és cert.
Sí? D'acord. O sigui, el contenciós és contra la resolució aquesta del 19 d'octubre, és contra el projecte d'urbanització del Pau 10, que és com es denomina la construcció, diguéssim, que va ser aprovat el 17 de juny del 2013. Contra el conveni urbanístic del 29 de setembre de 2005, que és el que permet la permuta que es va fer de terrenys cap al càmping Vilaromà, perquè si no s'haguessin construït encara més edificis. I també indirectament és contra el PUM, o sigui, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Contra el PUM en general?
Sí, sí. Indirectament, sí, sí. Contra el PUM de Palamós en general, perquè, clar, és una cosa accessible que permet edificar a prop de la costa.
Aquesta permissivitat que permet... Ara mateix hi ha una moratòria, s'ha aturat?
La moratòria és precisament... Es fa perquè no es permetin aquest tipus de les construccions a menys de 500 metres de la costa. Llavors, el que passa amb nosaltres és que el que està projectat és un tercer edifici que no té llicència encara, però que està projectat que es faci, que seria igual que el segon, però més a prop del mar. Sí. Per tant, la moratòria afecta directament la construcció d'aquest edifici, perquè està a uns 200 metres del mar. Ja no 400 o quasi 500, sinó uns 200 metres. I queda afectat per la moratòria. Per tant, aquest edifici no es pot construir. Ara per ara...
Concretament, la qüestió... us vam explicar aquesta notícia el dilluns, que vam parlar amb tu també, Zeta Figa.
Sí, sí.
La podeu trobar a la web de radiocapital.cat.
Sí. La qüestió són dues coses. Una, no surt a la llista de moratòries. Suposo que perquè, com que ja hi ha 2 edificis construïts, no han tingut en compte que n'hi haurà un de tercer per construir. Però això és una cosa que s'ha d'arreglar, perquè surti la moratòria o no, aquest projecte d'edifici està a menys de 500 metres.
Sí.
Llavors, tu me preguntaves que quan s'acabava la moratòria què pensaven fer. És que no hi haurà temps que s'acabi la moratòria perquè té que sortir el pla director de la costa. Saps? Això és com, mentrestant, que no es facin disbarats. M'explico? Però després, amb el pla director de la costa, se suposa que hi haurà limitacions clares a les barbaritats que s'estan fent a la Costa Brava. Per part de la Generalitat, o sigui, hi ha la intenció de que això s'acabi, perquè és una verdadera bestiesa el que volen fer, no només a la Pineda, sinó a diferents municipis de la Costa Brava. Hi ha projectats una quantitat impressionant d'edificis, que és que o sigui, edificis amb pendents del 20%, molt a prop del mar, o sigui, ben bé entatxonats, que és l'últim que queda, o sigui, ja no se salva res si és que fan això, saps? No queda un pam, vaja.
Avui hem conegut que ahir va haver-hi una reunió, el dimecres va haver-hi una reunió amb els alcaldes de la Costa Brava. Això és el que va dir Joan Loureiro, tot i que és alcalde de Begur i no va directament relacionat
amb vosaltres,
perquè sou de la Pineda d'en Gori a Palamós. Què n'opines del que va dir? Escoltem-lo.
L'hem rebuda una mica
animats,
però, evidentment, doncs és una cosa que ja havíem demanat nosaltres, precisament havíem demanat la intervenció de la Generalitat i, en concret, d'urbanisme, perquè pensàvem que el tema de l'urbanisme ja no era una cosa puntual d'un poble, sinó que és del tot el territori, en aquest sentit de la Costa Brava.
Això és el que ens deia després d'explicar...
Sí, saps què passa, Gerard? Sí. No he sentit res.
Ah, doncs ens explicava que havien demanat una reunió amb la Generalitat perquè d'aquesta manera consideraven que el projecte d'urbanisme ja no era una cosa pròpia d'un poble només, sinó que era un projecte al llarg de tota Costa Brava i que es van enterar per la premsa.
Ja. A veure, hi ha molts alcaldes que estan espantats i també es pot entendre, no? Perquè ells tenien projectada una sèrie de coses que no podran portar a terme. Uh-huh. Que se n'hagin entrat per la premsa, home, no sé, jo vull dir, a vegades la premsa va més ràpid que el mateix govern, això ja ho sabem. O sigui, és algo que a vegades passa, no? No està en mans del govern tot el país i totes les coses. No es pot fer més. I hi ha alcaldes que s'estan queixant de que es buidaran les arques amb això, no? Estaria bé que parléssiu amb la gent de Begur, que és molt i molt trempada. Com que nosaltres estem a Sos Costa Brava, tots junts, d'alguna manera també podem tenir una certa opinió del que passa amb els altres companys, però seria bo que es parlés directament amb ells, perquè, clar, són els que saben més.
Sí, sí, això.
Dels projectes que hi ha a Begur, realment, jo destacaria, per destacar alguna cosa, el de Santiga, que és aquell forat que es veu des de Pals, mirant cap a la dreta, que ja comencen a ser les muntanyes de Begur. Allà el que hi havia era una pedrera que era il·legal. Quan va deixar de funcionar la pedrera, en lloc de restaurar-la, van deixar que passés el temps i es descobrint de vegetació. Ara, entre tota aquesta vegetació, ja han començat a rascar, a treure terra per edificar-hi uns apartaments de superluxe, o sigui, és impressionant. I a veure, evidentment, allò és una cosa que no té raó de ser, perquè és visible des de per tot arreu, són un tipus de construccions que no estan gens integrades a l'entorn. Seria una mica el cas de la Pineda, però diguéssim més greu encara, perquè allò és, bueno, és supermuntanya amb pendents, no? Llavors, hi ha coses que els ajuntaments ja d'entrada no haguessin hagut de donar llicència, perquè ja es veu que és... anar a forçar la situació i deixar, o sigui, urbanitzar ja l'últim que es pot urbanitzar, o que teòricament es pot urbanitzar. El que està clar és, a la nostra manera de veure, és que, bueno, evidentment que alguns ajuntaments deixaran de tenir les arques plenes o mig plenes, o el que deixaran d'ingressar diners per al fet aquest, però és que, esclar, si tu mides quan el que és el projecte de desenvolupament d'un país o d'un municipi, dius, és que no s'hi val, perquè llavors què passa? Que per tenir diners i per poder fer el que sigui els ajuntaments han de deixar construir a l'infinit? Hi ha un moment en què això no es pot, o sigui, no és sostenible ni la capacitat de càrrega del terreny t'ho permet, del territori. Perquè és que no pots estar construint indefinidament, perquè si t'acabaran els recursos, o sigui, necessitaràs depuradores, necessitaràs aigua, necessitaràs carreteres, necessitaràs deixalleries, necessitaràs abocadors, o sigui, les aigües quedaran brutes, o sigui, l'afectació mediambiental serà brutal si continuem així. O sigui, en algun moment té que haver-hi aturador. Bueno, ara hi ha aturador, aprofitem-lo i d'alguna manera ens anem... O sigui, les autoritats se n'han d'alegrar que s'acabi amb aquest tipus de projecte de país que no. A més, no soluciona el problema laboral, tampoc. M'entens? No, només beneficia a la gent més rica que té possibilitat de comprar aquest tipus de coses i que li és igual el que passi en el país i que acabi tot destrossat, mentre ells estiguin bé. I hem de poder parar aquesta dinàmica, perquè aquesta dinàmica no ens porta enlloc.
Has parlat dels ajuntaments i dels alcaldes. Tenint en compte que s'apropa el mes de maig i que hi ha eleccions municipals aquí pocs mesos, creus que serà un tema important, tot i que hi hagi la moratòria ara mateix, i que farà perdre vots als actuals alcaldes?
A veure, jo això no ho sé si passarà, però que serà un tema a debatre, clar que sí. Que farà perdre vots als alcaldes, als alcaldables? En alguns casos sí, en altres al contrari.
En quins casos?
Això no t'ho puc dir, si farà perdre vots o no, segons quins casos. És endevinar molt, saps? A veure, depèn de la quantitat d'oposició que hi hagi a cada municipi a la qüestió de les urbanitzacions que es volen fer.
A Palamós, sense anar més lluny, que és la Pineda d'en Gori, és allà?
Sí.
A Palamós, parlem de Palamós.
Home, jo crec que a Palamós hi ha bastanta sensibilitat en contra de les edificacions que s'estan fent. El problema és que la gent ja no hi veu remei perquè estan mig construïdes, saps? Aquest és el problema que tenim a la Pineda. Quan, de fet, hi ha hagut altres construccions que el jutge ha manat que es tiressin a terra. Aquí tenim el cas del Club Mediterrani. O, bueno, un altre cas que és diferent, però que, bueno, és molt greu, és el cas de l'abocadora de la Camorra, que finalment es va tancar i l'han de buidar. O sigui,
Zeta, per
aquí s'haurà de fer el que digui el jutge.
Zeta, per la gent que no sap què és el Club Mediterrani o l'últim cas que s'ha nomenat, explica'ns així breument per l'audiència.
Ah, vale, el Club Mediterrani estava construït des de feia molt, molt de temps, i eren tot d'apartamentets enganxats un al costat de l'altre al cap de Creus. Això va estar en suspensió durant molts i molts i molts anys. O sigui, allà no hi vivia ningú, estava mig fet, estava tot tancat com amb una mena de balla, d'obra, i realment tenia un aspecte bastant, la part d'aquí era bastant extens. Doncs fa uns anys que finalment es va complir la sentència i ho van haver d'enderrocar. O sigui, hi ha projectes que el jutge ha decretat, ha sentenciat que estiguessin a terra. Bueno, a veure, nosaltres creiem que tenim la raó. Si no, no haguéssim posat el contenciós administratiu. Per nosaltres això és un risc econòmic impressionant, sí? Perquè són molts diners els que necessitem per fer front en aquesta qüestió. A part que hi estem dedicant temps i esforços. Si no estiguéssim convençuts de que la llicència està mal donada, no ho faríem, això. Què passa? Si el jutge també creu que la sentència està mal donada, doncs això s'ha d'aturar. Si estan les obres ja més que acabades, dependrà del jutge què faci. Si creu que les obres, que la llicència està mal donada tal com nosaltres creiem, alguna cosa haurà de fer, m'entens? Llavors, si en totes les argumentacions que nosaltres li donem al jutge ell diu que és correcte, potser sí que ordenarà que estigui a terra. O sigui, és una possibilitat remota però existent, m'entens? I nosaltres estem no perquè es destrueixi res, sinó per salvar la Pineda i recuperar-la tal com era.
Doncs amb aquesta...
Hi ha sí. Més casos que el que es coneix normalment, eh? N'hi ha més de casos en què això ha passat. O sigui, no és... O sigui, estem demanant una cosa difícil, però no impossible.
Doncs
bueno, aquesta... estem demanant. La conseqüència del que estem demanant, diguéssim. Eh?
Doncs amb aquesta petició difícil, però no impossible, ho deixem aquí, que tinguis un bon cap de setmana.
Vale, moltes gràcies, Gerard.
Adéu, bon dia.
Fins ara, que vagi bé. Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Una pausa i tornem.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Residem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Queden 2 minuts per 3:15 del matí. Estem en directe al supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio La Bisbal. I anem per feina perquè, com cada divendres als esports, repassem la jornada esportiva al Baix Empordà amb la Laia Boldró. El Palamós visita el camp del Cué amb la pressió de guanyar sí o sí per no despenjar-se dels dos primers. Laia.
Tot i que a priori aquesta jornada sembla fàcil pel Palamós, els de Salamero no es poden relaxar. Visiten el camp del Sant Juan Atlètic Moncada, últim classificat amb només 15 punts, amb l'obligació d'emportar-se els 3 punts i no veure's superat per als seus perseguidors a la classificació, el Sabadell Nord i el Lloret. El Degà ja va començar la segona volta guanyant a casa al Manlleu i podria continuar aquesta bona línia guanyant a domicili.
El Guíxols visita el complicat camp d'Alcaldes de Malavella, setè classificat, que fa tres jornades que no puntua.
La lluita per l'ascens està a cabull a segona catalana i el Guíxols no pot perdre ni un sol punt. Aquesta setmana el rival és Alcaldes, setè classificat, que no passa per un bon moment. L'última jornada va patir una dolorosa derrota al camp del Bescanó per 6-1. Aquests mals resultats fan que sigui un rival perillós per als blaugrana, que necessiten continuar sumant per assolir l'objectiu de l'ascens. L'altre equip de la categoria, el Vilartagues, rep el Bosc de Tosca, quart classificat amb 34 punts, que a la primera volta va guanyar per 6-3 a l'equip de José Cabrera. Els ganxons necessiten guanyar per tornar a la zona segura de la classificació.
A tercera catalana, el Torroella rep la visita dels Roses per a seguir retallant distància amb el líder.
Els torroellencs no perden l'esperança de recuperar els 7 punts que els separen de l'Empuria Brava Castelló, que encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. Per a fer-ho, ha de guanyar aquesta setmana a un Roses que porta 5 jornades seguides perdent. Per la seva banda, el Begú, cinquè a 2 punts al Torroella, rep el Borrassà, esperant una ensopegada dels torroellencs per a superar-los a la classificació. El mateix grup 15, Portbou Pals i Bisbalenc Navata. El grup 16, un aro reforçat gràcies a la victòria per 2-7 l'última jornada, rep la visita del Blanes, líder que no perd cap punt des de principis de novembre. El Palafrugell, que també estarà pendent del que passi en aquest partit, juga contra el quart amb la intenció de recuperar els bons resultats i competir amb el Blanes per la primera plaça. Els altres partits són Hostalric Calonja, Farners B. Sauleda i Sant Antoni Sporting Vidrarenca.
Gràcies, Laia, i anem directament a l'actualitat general, perquè el president Quim Torra no es presentarà a les properes eleccions. El president Quim Torra diu que intenta ser el superglú de l'independentisme i avança que serà dins la sala del Tribunal Suprem alguna de les jornades del judici de l'1 d'octubre, al Vallejide.
I si haguessin eleccions es presentaria?
No.
Així de contundent?
Sí.
És a dir, si algun dia hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, les pròximes, Quim Torra s'aparta.
Sí.
I se'n va cap a casa seva?
Perquè jo he vingut a fer efectiva la República. Si no ho aconsegueixo, m'hauré acabat una missió. Altres, en el procés independentista, suposo que continuaran.
A l'entrevista de RAC1, Torra admet que l'aterra molt sovint la incapacitat de l'independentisme per posar-se d'acord i diu que intenta ser el superglú per unir el sobiranisme. D'altra banda, ha avançat que serà present dins la sala del Tribunal Suprem en alguna de les jornades del judici de l'1 d'octubre.
El jutge decreta presó provisional sense fiança per al pare del nadó mort per presumptes maltractaments. La DGAIA, la Fiscalia i l'Ajuntament de Pineda de Mar reclamaven la mesura.
En un primer moment, amb el nadó encara en vida, el jutge havia ordenat la llibertat amb càrrecs del progenitor. Abans de prendre una nova decisió, el jutge havia reclamat poder examinar un seguit d'informacions sanitàries del nadó, així com rebre la comunicació oficial de la mort. Aquest dimecres, el jutjat ja havia rebut aquesta informació amb la qual ha pres la nova decisió.
La cúpula militar surt en suport a Nicolás Maduro. La Força Armada de Venezuela diu que no acceptarà el president autoproclamat i denuncia un cop d'estat.
La Força Armada Nacional Bolivariana de Venezuela va dir en un comunicat llegit pel ministre de Defensa, Vladimir Padrí, que no acceptarà a un president autoproclamat ni es subordinarà a una potència estrangera. També rebutja els actes grollers d'ingerència, ha dit, d'alguns governs.
Gràcies, Alba. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital. I avui és divendres i toca parlar amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert, et tornem a saludar.
Hola, Gerard, bon dia de nou.
Bon dia. Avui parlarem del balanç de ratxes de vent més fortes que hem tingut. Un divendres que hi havia la possibilitat... Avui és divendres i hi havia la possibilitat real de veure alguna volva de neu. Ni que fos anecdòtica, serà així?
Bé, això és una... El que vam tenir, la situació que vam tenir entre ahir, dimecres, dijous, una possibilitat molt petita, i hi havia molta gent que preguntava podrà arribar a nevar o no, perquè realment va afectar a molts punts de Catalunya cotes relativament baixes, però l'Empordà va quedar a part, si més no el Baix Empordà, i realment no va passar res. El que sí que tenim i que ha sigut notícia ha sigut el vent, les fortes ratxes de vent que han afectat amb ratxes mitjanes de 60 km per hora, 70 km per hora, puntualment 80 km per hora, sobretot en zona més de la costa, però que ha sigut fort i que ha causat aquesta sensació de fred que hem tingut.
I hem tingut dies de molt fred, però no hem sentit a parlar d'una de fred. Normalment sí que ens sentim a parlar, però quina diferència hi ha? Perquè no podem dir que hem patit una onada de fred o hem passat molt fred. Quina diferència hi ha?
Doncs és una bona pregunta, perquè portem uns quants dies d'aquesta setmana que ha estat molt freda. En canvi, no hi ha hagut el titular o les notícies que hem sentit d'onada de fred. I és que realment el concepte d'onada de fred és molt tècnic, perquè es refereix a que durant un mínim de 3 dies consecutius la temperatura mínima sigui la que s'anomena el del percentil 2. Això del percentil 2 vol dir que si ordenéssim totes les temperatures que hi ha de mínimes d'un dia, aquesta temperatura hauria de ser de la banda del 2% cap a baix. I, per exemple, això es tradueix que a la Bisbal d'Empordà hauríem de tenir 3 dies consecutius on la temperatura mínima sigui igual o inferior a 4 graus i mig sota zero, mentre que a la costa aquests valors serien d'entre 3 sota zero i 2 graus i mig sota zero durant aquest període de 3 dies consecutius. És un concepte que a vegades distorsiona una mica la realitat, perquè a vegades podem tenir 2 dies seguits de molt de fred o que se superi aquest percentil, però si no és durant 3 dies consecutius, doncs costarà que s'accepti que ha vingut una onada de fred.
Home, amb el la fred que he fet aquests dies ja podria haver arribat, eh?
Sí, de fet, el que ha passat és una cosa que, per exemple, ahir vam tindre valors de temperatura del que marca el termòmetre una mica superiors a les que marquen els que vam tenir, per exemple, el dimecres o el dimarts. El que passa, i això és degut a la tramuntana, al fort vent, el que passa és que les persones notem la temperatura de sensació. Degut a la calor que perdem a través de la pell, aquesta temperatura de sensació, que és el fred que notem, s'accentua molt degut a quan la tramuntana ens toca la pell, que és un vent molt humit, molt sec, perdó, ens resseca la pell i, a més, s'emporta molta calor corporal i ens fa un efecte de molt de fred. Però, realment, si mirem el termòmetre, veiem que no són registres tan baixos com, per exemple, quan no bufa vent.
O sigui, fa un fred i bastant fred, així que és divendres. Fins aquí la teva secció, tornem la setmana que ve, no?
Molt bé, Gerard, sí, ho deixem aquí, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Falten 9 minuts per les 9 del matí en directe. Tornem d'aquí un moment.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Taronja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Passen 3, queden 7 minuts per les 9 del matí i d'aquí una estona escoltarem en Marc al Matí Capital. I ara passen 11 segons, hem tingut un problema tècnic i les melodies no sonen, com és habitual, als programes en directes. Aviam si sona d'una vegada. Ara sí. Aprofitem que encara queda una estona de programa per fer un últim repàs a les titulars d'aquest matí. Hem sabut que Dolors Bassa tornarà al Cala Meco el 29 de gener i en Dani Cortés ens ha portat més detalls.
Bon dia. Segons el diari digital El Nacional, aquest dia començarà el trasllat dels presos cap a Madrid just abans del judici per l'1 d'octubre que se celebrarà al Suprem. Encara no se sap quan començarà el judici perquè ara s'estan resolent les qüestions inicials i això està endarrerint el procés.
I també l'Eugènia ens ha parlat de que el govern es va reunir amb els ajuntaments gironins per la moratòria urbanística al litoral de la Costa Brava. Escoltem a l'Eugènia quan ens ho comentava els titulars.
Bon dia. L'objectiu era explicar els detalls d'aquesta decisió i teníem un primer contacte perquè compten amb el suport local per elaborar el pla director urbanístic.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ahir al Supermatí vam entrevistar Miquel Puig, candidat d'En Comú Podem a Palafrugell. En una entrevista al mateix programa que estem emetent en directe, va defensar les seves idees de cara a les eleccions. En Dani ens porta més detalls.
A l'entrevista ha explicat què proposarà la ciutadania de Palafrugell. També ha denunciat la concessió de serveis del municipi.
Que la gestió s'ha de municipalitzar i no deixar-los en mans d'empreses forasteres, que l'únic que els interessa és guanyar diners.
Miquel Puig no ha deixat de banda els temes urbanístics que des d'En Comú Podem a Palafrugell esperen que s'aturin.
I una bona notícia també, durant l'entrevista al Supermatí de Ràdio Capital aquest dijous, dia 24 de gener, l'Hospital de Palamós va agrair la reacció de les famílies quan se'ls proposa que els seus difunts donin la còrnia de l'ull.
Xavi Arrebola, adjunt d'infermeria a la direcció assistencial de l'Hospital de Palamós, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que la clau de l'èxit del programa és la conscienciació de la importància que algun dia nosaltres podem necessitar còrnies.
Possibles pacients que potser poden ser bons donants. Si no, se'ns n'escaparien molt i, evidentment, després no estaríem parlant de 31.
Tothom pot ser donant i té el dret a donar dels 2 als 89 anys.
I la Judit ens ha portat una notícia també de Palafrugell, on la policia local del municipi havia fet més de 13.000 detencions actuacions durant el 2018.
Bon dia. La majoria de serveis estan relacionats amb seguretat ciutadana i ordre públic i amb trànsit i assistencials. En aquest sentit, el més destacable d'enguany és el descens del 30% de les actuacions per delictes de furt i de robatori interior de vehicle. També que s'han estabilitzat en nivells baixos els robatoris en domicilis.
Doncs amb aquest breu resum fem una última pausa i tornem d'aquí un minut.
Com s'ha fet en els últims 2 anys.
No, Judit, no toca a tu. Hem dit una pausa i tornem.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la Jornada d'Oportunitats Laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
Queden 2 minuts i 15 segons per les 9 del matí, una última connexió amb el Martí Seguer i les notícies del Baix Empordà per passar al programa El Matí Capital amb en Marc Clapés.
L'agenda cultural de la setmana.
Doncs Martí, aquest cap de setmana Regencós celebra la Festa Major.
Amb Sant Vicenç torna la Festa Major de Regencós, que dona el tret de sortida demà a les 10 del matí, amb el repic de campanes i el tradicional esmorzar popular al centre cívic i l'animació infantil. La festa segueix amb una caminada popular al futbol sala, les bitlles catalanes i el sopar de Festa Major. El diumenge a les 12, ofici solemne i la sardana amb la principal de la Bisbal. A 4:45, ballada de sardanes i, per acabar, concert i ball amb la principal de la Bisbal a 7:15 al centre cívic.
Gràcies, Martí. Seguirem escoltant-te al Matí Capital amb totes les l'agenda que ens espera. I ara, un últim repàs a la meteorologia.
Avui continuarà bufant el vent del nord, però anirà perdent intensitat cap al final del dia. La jornada serà en general assolellada, però novament freda, amb una temperatura màxima que puja lleugerament fins als 15 graus. Demà desapareix el vent i tindrem el cel serè, però entre diumenge i dilluns arriba un nou front que ens portarà més núvols i la possibilitat d'algun ruixat feble entre diumenge a la nit i dilluns.
Gràcies, Albert. I fem un últim repàs a les temperatures perquè tenim un grau negatiu a Palafrugell, 3 graus positius a Calonge, 2 a Begur, 2 a Rupià, 2 a Pals, 5 graus negatius a Verges i 2 a i 2 graus positius a Torroella de Montgrí. Avui és divendres 25 de gener, us ha parlat Gerard Escaig i espero que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens veiem dilluns a les 8 del matí al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.